11:08 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dilluns, i avui estic content perquè tenim l'estudi Ramon Barnils, que fa goig, tenim tertúlia esportiva, i tenim aquí a tots els nostres col·laboradors d'aquest espai. Tenim el Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia,
tingueu. Miquel Molina, molt bon dia.
Bon dia.
Sergi Alemany, què tal, com estàs?
Molt bon dia de nou.
Raúl Orgales, què tal?
Bon dia.
I us tenim a tots. Només ens faltaria el John Sindreu des de Londres, però avui ens deia que tenia el dia ocupat.
Avui no pot, dilluns de la setmana vinent m'ha promès que serà aquí amb nosaltres. Jo entro perquè m'ho ha demanat el nostre tècnic, el Raúl Orgales.
Fantàstic, no? I encantats que siguis aquí amb nosaltres.
Sí o no, Raúl?
És així,
ha estat així.
És correcte.
De fet, avui tenim, normalment fem 4 partits, avui tenim 2 partits només, perquè els equips que més parlem en aquesta tertúlia han jugat entre ells. Per tant, tenim per una banda l'Atlético de Madrid contra el Barça, 0-0 dissabte al Calderón, i el Real Madrid contra l'Espanyol, 0-1 a Cornellà al Prat, gol de Pepe. O sigui, potser la persona que menys esperava que marqués en aquesta jornada, sí, va fer un gol. Si de cas comencem pel partit que queda més proper, que és aquest Espanyol-Real Madrid. No sé, Raúl, com ho vas veure? Tu tenies esperança que la cosa pogués anar millor del que va anar? Com vas veure el partit?
Home, esperança no. Sabia que a priori el Madrid ens guanyaria. Cert és que no esperava una gran pallissa al Madrid. És a dir, esperava una victòria al Madrid per això, 0-1, 0-2, però no esperava que ens vinguessin, ens fiquessin un carro. Com vaig veure el partit? L'Espanyol molt bé, en primers 20 minuts van plantar cara, van tenir ocasions, van plantejar molt bé el partit, i després el Madrid, pues, òbviament, ja es va sentar al camp, es va fer amb el control de la pilota i pues, bueno, va anar fent, sense desplegar un grandíssim joc, perquè el Madrid tampoc se'l veia amb una actitud molt agressiva com a priori hauria de ser, després de saber que els dos principals rivals que tens davant van empatar entre ells i que podia retallar punts. Home, després d'això s'espera que el Madrid vagi allà a mossegar de mala manera, i no vaig veure un Madrid molt excessivament agressiu. Cert és que el Madrid té una qualitat impressionant i que en poc et pot matar. La jugada del gol, és un malentès entre Raúl Rodríguez i Héctor Moreno per la falta de marcatge, que deixen Pepe totalment sol, que remata a plaer.
Déu-n'hi-do.
Sí.
El Sergi deia una cosa abans d'entrar a obrir els micròfons, parlava Disco. Disco no va ni jugar.
No.
Jo crec que el Madrid té un problema amb Disco, o Disco comença a tenir un problema amb el Madrid, i és que no juga un jugador que va demostrar de sobres la seva qualitat al Màlaga, que en els primers partits en el Real Madrid ja va demostrar que no tenia cap problema per adaptar-se a un gran, o com a mínim al Real Madrid. Jo aleshores, a principis de temporada, no sé com ho veieu la resta, però veia Isco com el millor d'aquell Madrid, sí, fins i tot per davant de Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Ha anat desapareixent del panorama. Sí, és cert que va estar alguns dies amb lesió, va tornar a jugar, ahir no el van veure. Jo almenys la primera part és la que vaig veure. Em sembla que el Jesús m'apuntava ara que no va jugar en tot el partit.
No, no, no,
de fet, entra Gessé, o Gessé, sí, Sergio, sí. El Gessé, perdó, al final del partit, bé, a la segona part, i un jugador que està cridat a convertir-se en un referent a nivell mundial,
sí, sí.
Segons jo sí. Penso, i que ara mateix el Real Madrid, vaja...
Però és que el Real Madrid té un problema, bueno, l'Ancelotti d'alineació.
Sí, home, és cert que tenen molts bons jugadors, però el Barça té el mateix problema, si ens ho venim a mirar així.
Sí, però tenen bons jugadors i alguns que han d'inhibir-los per força, que han de jugar per força.
Exacte.
El Bale, no hi ha opció que el Bale estigui a la banqueta.
No, home, els millors que ha costat.
I el Bale és un gran jugador.
Però el partit d'ahir de Bale va ser lamentable.
No, però és que...
Està en la línia, està en la línia dels partits que ha de fer.
Exacte, no el deia, Raúl. És que si tu analitzes el Bale, que tanta propaganda li estan fent des de Madrid i així, no és els partits del Bale, jo crec que es pot comptar les actuacions que ha fet un partit que hagis dit.
Sí, sí. Hòstia,
avui he fet un bon partit. Ha fet jugades aïllades, ha fet coses aïllades perquè té molta qualitat. Però vull dir, la regularitat que havia demostrat a l'Isco, el Bale encara no ha demostrat.
Clar.
Per mi hi ha dos grans jugadors que en tot cas fitxaria del Real Madrid. Un és Isco, tot i que ara no està tenint minuts, i l'altre és Luka Modric. Aquest sí que està tenint minuts, està tenint protagonisme i està portant molt al joc del Real Madrid. Ahir, sense anar més lluny, a la primera meitat, recordo una conducció seva en un contraatac que Di Maria acaba esgarrant per banda esquerra, perquè la seva centrada, en lloc d'anar en diagonal, al segon pal va en horitzontal, i el que fa és marxar pràcticament per línia de banda. Després crec que la salva un company i Benzema acaba de rematar de cap, una bona rematada que no entra els tres pals. Però vaja, aquests per mi són els dos grans jugadors d'aquest Real Madrid, que si fem una mica valoració del partit d'ahir, almenys la primera part, insisteixo, que és la que jo vaig veure, no va sortir molt agressiu al Real Madrid, però sí amb la suficient agressivitat i el suficient talent com per tancar l'Espanyol al darrere i l'Espanyol haver de sortir a pilotes llargues buscant un John Córdoba que va fer una molt bona feina. Altres anys segurament aquest Espanyol, Sergio García, ajuda molt, al mig del camp també ajuda a tenir una mica més de pausa un jugador com pugui ser Verdú o anys enrere Ivan de la Peña, aquest jugador trobo que es va trobar a faltar, un jugador d'aquestes característiques que pogués aguantar una mica més la pilota ahir al mig del camp d'aquest Espanyol, però vaja, a línies generals l'Espanyol sabia que venia el Real Madrid, que el partit no seria fàcil, finalment derrota per la mínima, i a mi em preocupa més potser el Real Madrid, un Madrid que pel que veig quan es trobi un rival com pugui ser l'Atlètic de Madrid o el Barça, jo segueixo pensant que el favorit en aquests partits són l'Atlètic de Madrid i el Barça, és a dir, sí, són aquests dos rivals perquè sí, no a pilota aturada el Real Madrid continua encara bastant verd, eh? Li falta bastant pels jugadors que té.
Jo el Real Madrid l'estic veient aquesta temporada que malgrat una fase que sí que va jugar bé, que van haver uns partits, 3-4 partits que va jugar força bé i així, no ha jugat bé encara, no ha trobat el seu joc, no el troba, per el que sigui, perquè per l'obligació d'alinear jugadors, perquè no ho sé, el per què no ho sé, perquè no han assimilat el canvi de sistema de voler-la tocar i així, que no els hi va bé, el que sigui, però el Madrid no funciona, i el Madrid jo crec que els últims partits està visquent del talent individual i de la por que tenen els rivals al Real Madrid. Jo crec que un Espanyol ahir més atrevit, amb menys por, hauria pogut fer més.
Sí, però
el partit el vaig veure trompicons, no el vaig veure sencer. També he de dir-ho que la valoració és una mica parcial. Però van haver-hi moments que dic, a veure, si t'atreveixes, si plantes cara i dius, escolta'm, a veure, que no estan jugant tan bé.
Això, aquesta sensació em vaig quedar jo l'any passat. L'any passat de dir, ostres, si haguéssim apretat una miqueta més, haguéssim tret alguna cosa més positiva. L'any passat vam empatar a un, que curiosament us vam donar la lliga, que ja estava més que guanyada, però va ser matemàticament.
Gràcies.
I aquest partit sí que és veritat que vaig veure un Espanyol que els 20 primers minuts va pressionar molt, va fer un gran desgast físic i després es va tenir que tancar, obligat una miqueta també pel control del Madrid, es va tenir obligat a tancar-se darrere, però es va defensar molt bé i el desgast físic dels jugadors és molt notari i costa que després, evidentment que se'ls pot exigir, però de fet el segon entrenador de l'Espanyol, el senyor Tena, deia que periòdicament van a fer anàlisis i estadístiques al CAR de Sant Cugat i que els jugadors no aguanten tant com poden aguantar jugadors com els del Real Madrid. Vull dir que físicament el jugador no està tan preparat com per poder aguantar un ritme frenètic durant més de 90 minuts.
No, ritme frenètic no, però si tu li plantes cara des del començament i al començament veient que el Madrid surti tovejant i que el Madrid no estava bé i no estava fill així, a veure, el Madrid quan encaixa un gol també li costa, no és d'aquests que...
Ja.
Sí, que després te'n pot marcar 3, però te'n marca 3 per les individualitats. Però hi ha un partit que veus el Cristiano Ronaldo, que comença a fallar-ne 2, i quan el Cristiano Ronaldo en falla 2, ja no dona peu en bola.
Fora del partit, ahir.
Ja no dona peu en bola perquè es posa nerviós i així. Hòstia, això ho has d'aprofitar, perquè saps que és l'home que et pot decidir. No, saps, no t'esperes que et surti un Pepe.
Mm-hmm.
Això no t'esperes. Això t'esperes perquè et surt per un fallo propi.
Jo vaig veure, no vaig veure massa partit, per tant tampoc no puc jutjar massa, però vaig veure dues o tres jugades que no em van agradar gens, i després l'Espanyol, com dèieu abans, deia el Sergio, a part d'aquests dos jugadors, Verdú o l'Ivan de la Peña, aquest any heu notat la falta del David López de mitjà camp, que en aquests moments és un home titular i que fa bastanta feina fosca.
Ahir faltaven dos puntals, David López al mig del camp, Sergio García dalt, i si volem també hi posem a Tiaví.
També.
I ara que parles, perdona, de jugadors Josep Maria, Raül...
El molt bon paper de Torge, que suposament va sortir a l'11 i va jugar molt bé.
Clar.
Torge i Àlex Fernández. A mi em va agradar moltíssim també el joc d'Àlex Fernández.
I segurament que el Torge no acabarà la temporada, no acabarà el mes.
Veurem.
Està vist.
Pizzi, un jugador que jo no sé què opines tu, Raül, però potser si hagués tingut ahir més minuts o hagués sortit d'inici en aquest esquema d'Aguirre, que ahir seguia el partit des de la grada, però vaja, va fer de ben segur l'alineació, hagués permès una mica més de velocitat en aquestes sortides de l'Espanyol.
Sí, és curiós quan surt Pizzi. És a dir, si Pizzi surt des del principi del partit, tens un plantejament molt diferent del que quan el moment que surt. Perquè el moment que surt Pizzi és el moment que crec jo que l'Espanyol ha d'intentar tirar pilotes a dalt, intentar buscar la rematada. I precisament surt per Estuani, que és el rematador nat.
Però surt tard, surt al minut 83, m'apuntava el Sergio via WhatsApp.
Sí, vull dir, un canvi d'aquests que no s'expliquen gaire, la veritat. I jo crec que... malauradament, des de que va aterrar aquí, s'espera molt d'ell i no està portant el bon joc que l'havien vist en altres equips. També és veritat que suposo que té una pressió personal seu que s'està bloquejant i no acaba d'arrencar del tot, però clar, és que va avançant la lliga i o es fot les piles ja o...
Jo crec que el resum d'ahir, a banda que l'Espanyol ara mateix està a 9 punts d'Europa, però recordem, és on sempre no vol mirar, és a 6 del descens, que aquí potser sí que hi ha de mirar, perquè dèiem que va començar bé la temporada, però vaja, que no s'adormin, ara mateix 12ens amb 22 punts.
No hi crec, eh? No crec que tingui mirar baix, no crec que tingui mirar baix l'Espanyol.
No, tant de bo que no hagi de mirar baix, tant de bo que no. I el resum per
però
mi més clar del partit és
que han de mirar baix, perquè
el Raül sap que han de mirar més avall que dalt.
El senyor Tena també ho va dir. Li van preguntar sobre la Copa, què s'ha de fer contra l'Alcorcón,
sí.
Que si seria un fracàs o no el fet de no passar l'eliminatòria. I ell va dir que sí, evidentment es podia tatxar de fracàs, però que la prioritat és la Lliga. I en aquest sentit, sí. El que vol dir és que tenen molt clar que la Lliga primer s'ha d'assegurar la permanència i a partir d'aquí ja es veurà. I un equip com l'Espanyol ara mateix, el ja es veurà, ja el sabem tots els aficionats d'Espanyol, que és ara estar a zona tranquil·la, salvar la categoria i anar fent. El tema de la Copa, que diguin que no és prioritari, home, a mi em sembla, per una banda, em sembla malament que es tiri ja la pots analitzar, també, pots dir, no, mira, és que tirem la Copa ja contra el Corcón, és igual, perquè després ens arriba una eliminatòria contra el Madrid, que seria el doble desgast, que hauries de jugar... Amb jugadors suplents i potser no et rendirien, vés a saber, potser surten molt motivats i treuen un bon resultat, però si la teva preferència és la Lliga, tenir dos partits pel mig d'entre setmana amb el Real Madrid serà un desgast molt, molt dur.
Jo crec que
em cabreja realment que
eliminar el Corcón, eh?
Sí, jo discrepo una mica, crec que
és el que anava a dir.
Jo
com a aficionat,
per imatge, més que
sí, exacte.
Per imatge i el cop al jugador, és a dir, ens ha fotut fora el Corcón.
Sempre s'ha de mirar endavant, jo crec que és un estímul i més encara si t'has d'enfrontar després al Real Madrid, i et pot ajudar amb la vessant motivacional de cara a la Lliga.
El que dic és que si mires el quadre, potser pots arribar a entendre, jo no dic que estigui a favor, totalment en contra, de fet, jo vull que passi contra el Corcón, se l'exigeix a un equip com l'Espanyol de primera divisió i la institució que és que elimini un segona divisió. El que passa que si mires la quadra saps que després tindràs una eliminatòria contra el Madrid. A priori tens una eliminatòria contra el Madrid.
I és atractiva, clar. Mm.
És atractiva, és un ingrés de pel club a nivell de diners, sí. Que també és interessant. Home, però saps que serà un desgast pels jugadors. No sé fins a quin punt l'equip tècnic pot decidir què fer, si donar, tirar la tovallola ara o només intentar ja passar contra el Madrid, vés a saber.
Vaja, jo crec que, resum d'ahir una mica, el que deia abans del partit el segon d'Aguirre Tena, que no s'havien de fer regals de Reis, que si es perdia que fos havent lluitat, crec que finalment, tot i que les declaracions posteriors són que no està satisfet, evidentment, amb la derrota, l'Espanyol ho va lluitar prou, i la conclusió... Exacte, l'error és donar el gol a pilota aturada, i la conclusió és que el Real Madrid, un equip que guanya per la mínima aquest tipus de partit, és que no va fer un bon joc al conjunt d'Ancelotti.
És que no està bé, ha estat tornant a ser el Madrid aquell que no juga bé però guanya,
sí.
Mentre el Barça ja ha posat la sisena marxa, diríem que el Madrid encara busca acabar d'entrar la cinquena. Tot pot ser que entri la sisena aviat i arribem al final de temporada amb els dos equips en un bon estat, però crec que en aquest sentit té avantatge el Barça per tot el sistema que ja porta
al darrere. I perquè el Barça està malsa, jo crec. Vull dir, va tenir nous partits una mica que feia dubtar,
però
últimament...
Fixa't que parlem en alça quan Alexis i Pedro estan en alça.
Però també en alça...
Perdona, Alexis ahir em sembla que no va fer gran cosa, eh?
Abans d'ahir,
perdó. Sembla que no va fer gran cosa per no dir res.
Que parlem de
l'alça. Va tornar a ser l'Alexis.
Ara entrem, el Miqui volia comentar alguna cosa abans.
El Miqui que avui ha vingut de blanc.
Ha pillat.
Però he de dir al seu favor que porta pantalons
vermells,
és més matalasser que madridista.
No, llavors, respecte al que ha dit de Modric, ja era hora que se li donés una miqueta de peu a aquest jugador, que també va vindre per un preu bastant elevat del Tottenham, i que s'ha aprofitat de les baixes de Khedira i demostrant al jugador que és, perquè és un jugador que qualsevol equip gran li agradaria tindre.
Tinc una amic que està molt content que Kedira no jugui, eh?
Sí, sí.
Que diu que des que Kedira no hi és, al Madrid li va millor les coses, jo.
Per ser jugador al Modric, jugador al Modric que ahir no tindria que haver acabat el partit. Que tindria que haver anat al carrer.
Tota la raó, va fer una falta espectacular, que allò és targeta, però...
Va fer les targetes. I després en va fer una altra, que també era de targeta, que no la va veure.
Sí, sí. Referent al que dius de quin equip tens davant, el síndrome de la camiseta. Pot ser, a veure, sí, que pot afectar tant.
Aquella falta la fa Víctor Sánchez i se'n va al carrer.
I se'n va al carrer.
I tant, segur, no ho dubtis.
I abans de fer el salt, Sergio, permet'm dir que crec que obriríem un debat interessant si ens posem a parlar de si Kedira és un jugador necessari o no pel Real Madrid, o si juga millor o no el Madrid amb Real amb Kedira, perdó.
Això serà per un altre capítol, perquè si no acabaríem pas.
I per últim, bueno, dir que em fa gràcia una miqueta als mitjans així de Madrid com aprofiten la situació del Madrid, que estava ahí tornant i escoltant els últims minuts del partit, i deien, bueno, i diu, això és com un signe positiu, estem a 3 punts dels primers i jugant fatal, o sigui, sempre tenim marge a millorar, i diu, s'ho veien com algú... Va bé.
Això em venia a mi el cap abans quan parlava el Jesús i he estat a punt de fer-li l'apunt, però vaja, ja ho sabem de sempre, que el Madrid està a dalt, és a dir, tot i que no
això,
jugui el seu millor joc, és a 3
punts. Algú dubta que al final de Lliga estaran lluitant Barça i Madrid?
Sí.
I no l'Atlètic?
No dubto.
Algú dubta?
És que està
el
comodín de
l'Atlètic. Algú ja?
El Sergi.
Jo a final de Lliga no el veig.
Jo el veig a l'Atlètic.
Jo no el veig.
Però al Madrid també.
Jo crec que l'Atlètic...
Ei, si poden afegir els bascos, què?
Home, perfecte.
Quarts i cinquens, el Bilbao i la Real.
Per plantilla i per jugadors, crec que l'Atlético haurà de tirar una de les tres competicions que està
correcte,
jugant.
Sí, correcte.
Per acabar lluitant a la Lliga. M'explico? És a dir, diu, no, aposto per la Champions, llavors la Lliga la tiro o la Copa, alguna d'aquestes.
Jo crec que el salt ja està fet,
que les tres no.
Ara el salt ja el tenim fet. Fem el partit de l'Atlético contra el Barça, el Calderón, 0-0. A mi almenys em va semblar un bon partit, llàstima que no hi hagués ni un gol, però a mi em va ser un partit, jo m'ho he passat força bé, jo ho he d'admetre.
Jo vull dir-te, fer dos comentaris, un precisament és una miqueta, és referent al Barça Atlètic, però nosaltres a la penya estava abarrotada de gent, estava plena, i per un problema tècnic vam tenir que posar, o sigui, vam posar el Canal Plus Liga, però amb la versió del senyor que retransmeteix els partidors, que em sembla des d'aquí, critico, deplorable la passió de l'Atlètic, deplorable total, eh? Vull dir, va ser la gent emprenyada, perquè va ser un gran partit, la gent emprenyada, perquè nosaltres sempre posem la versió en català i tal, no? Va ser deplorable, això una. I l'altra, una puntuació de 0 a 10 pel Barça, concretament pel Tata, li poso un 11, perquè el que va fer el dissabte amb l'alineació que toma va ser impressionant, va deixar els dos cracs a la banqueta quan tothom estava especulant que la setmana jugaríem, i van jugar el Pedro i l'Alexis, que penso que s'ho mereixien, i el Cesc i companyia, tot Déu, s'ho mereixien, el Barça va fer un gran partit i després van sortir ell, i a més, tenint el risc que el carrasca l'Atlètic de Madrid, vull dir, ahir l'Iniesta ja va rebre, vull dir.
Li demanàvem al Tata que fes posicionaments d'aquests amb grans estrelles, sí. Tot i que crec que ho va fer més per precaució d'un jugador com és Messi, que surt de lesió, i de Neymar, que no sé si va patir una gastroenteritis o va tornar del Brasil i va rebre algun càstig intern per part del club.
Jo estic d'acord que crec que ho va fer per precaució més que res, no per una decisió de si el Messi hagués estat al 100%, jo estic segur que hauria jugat, i si el Neymar no hagués passat la gastroenteritis, hagués entrat...
Però va passar una gastroenteritis, Neymar, o no?
Sí.
Porta,
no, és real, és real. Bueno, gastroenteritis o si potser alguna altra cosa, però vaja.
Que vols anar a agafar mostres o què, Sergi? Per comprovar-ho.
No conec detalls d'aquests.
El paper del cap, vols.
Però jo crec que... jo potser hauria fet l'aposta al revés, tenint en compte que jugues contra l'Atlètic de Madrid. És a dir, traiem d'entrada... Potser el Neymar no, perquè estava més debilitat, però el Messi, si ja està en condicions, ja ha jugat un minut, traiem d'entrada el
Messi.
No és
el mateix, eh?
I si després...
Un crac d'aquests no pots canviar-lo.
Més o millor, però depèn de com vagi el partit. Si està partit decidit, si està partit decidit, però si està partit decidit, allò que ha quedat el partit clar, està encarrilat i així, llavors dius, escolta, va, ara tu vinc
cap a la
banqueta i descansa, que no hauràs cap patada.
Si no et treus de titular...
Ho sé, però també...
És un cop moral.
Però estàvem dient de la personalitat del Tata Martino, que va tindre la decisió d'això, doncs també és al revés. També és de canviar-lo en un moment donat.
També vaig sentir crítiques respecte a que va jugar Alves, que també era un partit que va tornar després
que tampoc estava bé.
Que tampoc estava bé.
I va ser dos...
Havia aparegut ja contra el Getafe a la Lliga, aquell partit que es va posar contra les cordes amb el 2-0 contra el principi. Havia descansat després de la Copa, precisament també per un procés febril, que hagués estat una bona oportunitat per tornar a jugar 90 minuts i acumular-ne 180, i va tornar en aquest cas dissabte, però vaja, no vaig veure el partit, vaig anar a sopar al japonès.
Va ser dels més fluixers.
però tampoc he sentit crítiques negatives, jo.
No,
va ser dels més fluixos, a l'Albes.
Potser, ah, potser aquí més, no sé si fluix
amb l'Alexis, però bueno, t'has de mirar els jugadors contraris, que també juguen uns quants, sí. A banda de rascar sí, sí. moltíssim, vull dir, també juguen, i per tant, a més a més, el Barça va dominar el partit de cabo rabo, excepte els primers minuts sí. de la primera part i de la segona, que llavors l'Atleti va pressar, i el Barça no. sempre fa igual. No és que sigui l'Atleti Madrid, no, Madrid, en tots els clubs, ni que sigui el Levante, ni que sigui el, en tot respecte, ni el Rayo, juguen els 10 minuts una miqueta a controlar, i després comença l'ofensiva.
Pel que fa a l'alineació, el que més sobta és que Messi i Neymar comencin el partit a la banqueta, però crec que si ens fem una opinió i fem un visionament després raonable, els jugadors que estaven portant el pes de l'atac d'aquest equip,
sí, no,
i molt bé fins ara, eren Alexis per una banda i Pedro per l'altra.
Pedro va estar molt bé.
Alexis, Jesús, m'agradaria saber si ara està millor a nivell que Neymar o no.
L'Alexis, no.
Són números.
L'Alexis, jo ja vaig dir, bé, ara estigués aquí el Marc, m'agradaria que estigués ell, perquè ara defendria que si això, que si jo, i així. Però bueno, és igual. Vull dir, l'Alexis ha fet 3 partits, 4 partits decents. Però el nivell de l'Alexis jo crec que és el d'ahir, el del dissabte. A veure, no, és que això de sempre, ho repeteixo per milionèsima vegada. Jo no dic que sigui un mal jugador, però jo per mi no és un jugador pel Barça.
I juga
no és útil pel Barça.
Quan no hi ha el Messi, quan no hi ha el Messi, quan no hi ha el Messi és quan juga l'Alexis.
El Barça no el necessita amb aquest jugador, no el necessita per res.
Bueno, quan no hi ha el Messi sí.
Bueno, sí, però perquè
ho ha demostrat, que ara el Messi és un dels millors.
Però prefereixo que estigui el Messi. Mm-hmm. Pues deixem-lo a casa seva.
Però estat dos mesos,
Messi,
estat dos mesos que el Messi ja. Era, i per tant no anava bé l'Alexis.
Llavors, quan no estigui el Messi el portem, però mentre separem-lo, deixem-lo.
Hasta la falta, Marca.
Esteu trencant el cor a l'Alexis,
A mi si em va fer patir alguna cosa, no crec que fes un mal partit, però Busquets el vaig veure patir moltíssim.
Sí, sobretot al començament va fer
un
parell de rares.
Els primers 20 minuts, 25, sí. Va patir una barbaritat i no estem acostumats.
En part de Durant. En part de van patir tots.
En part de van patir tothom, fins i tot Jordi Alba, que se li va marcar en velocitat.
El Busquets, un partit que fugeixi, se li pot permetre.
Home, jo crec que sí, per suposat.
I aplaudir-lo, perquè...
Per això dic que em va fer patir.
És el jugador, jo crec que de rendiment del Barça, és el jugador que més rendiment i millor rendiment ha donat al Barça i que menys destaquem la gent, en realitat.
I jo crec que ens deixem un altre nom del partit de dissabte, que jo pel poc que he pogut recuperar i els informes que m'han arribat, és Piqué.
Sí.
És el gran estat de forma de la parella, de centrals.
A veure, Piqué va estar molt bé, també.
Jo sóc el que sempre el critico,
però sobretot
el veig
una
relaxat, el dissabte va fer un gran partit.
Jo crec que amb un equip com el que tenim ara, a dalt enxufat, i una defensa que comenci a funcionar o que ho faci com aquest dissabte al Calderón, ara sí tenim un equip, ara sí, en aquests moments, d'arribar a semifinals de Champions.
El
Barça ja porta uns partidets.
Fins ara no ho veiem tan clar, perquè recordem que ens ve el City, un equip que acostuma a golejar i que té molta pólvora.
Però realment la defensa, els centrals, a mi almenys em donen molta tranquil·litat.
Mascherano és un
gran puntal. Piqué i Bartra com a tercer home, a mi em donen molta tranquil·litat.
I tant que sí.
Puyol,
i Bartra ja aviat hauria de passar a ser la parella
Bartra,
ja de central.
Exacte, Bartra,
i no, recordem que l'Atleti Madrid tota la vida ha rascat, jo recordo estem parlant de 40 anys, ha rascat, però sempre rascaven les defenses. Mm-hmm. És que aquesta vegada amb el Xolo aquest rasquen els traslanters, l'Arto Turan, el Costa aquest, tot Déu rasca els
traslanters. I l'àrbitre ho permet.
Estavilla va picar una patada.
Perquè era Mateu Laoz.
Però l'àrbitre ja sabem, el Mateu Laoz és un home que amb l'excusa aquesta que deixa jugar, però resulta que castiga més a l'equip que... ajuda més a l'equip que pega que el que no pega.
Al final del partit Busquets es queixava i Gavi, en canvi, felicitava el capità de l'Atlètic de Madrid.
Em sembla que el Barça va veure 3 targetes i l'Atlètic de Madrid en va veure 2.
Sí.
Però jo diré una cosa, l'Atlètic és cert que rasca, que fan un joc molt dur, però a mi no em sembla malament, perquè l'actitud que tenen no és...
No és demà, és el que jo he defensat.
No és violent.
Amb el treball que fan amb el Xolo no han de rascar tant com altres anys. No, però tot i el Xolo ser un home que recordem que repartia
que
la
Sergio és el que he apuntat més d'una vegada, que l'Atlètic de Madrid és un equip que a vegades se m'han tirat a sobre, perquè jo he dit que és noble, potser noble no és la paraula, però és un equip que és dur, però que no veus que hi hagi no veus un equip de mala gent, no veus un Pepe que vagi a donar la patada per partir-te la cama perquè l'has passat. No ho veus això a l'Atlètic de Madrid, ara que entren a totes.
Recordem,
hi ha una diferència amb això.
Tant, molt important.
Clar, una diferència que la pot tallar l'àrbit ensenyant les targetes si l'àrbit és una mica decent, però com que d'àrbits decents, amb perdó del present a la taula, no n'hi ha a primera divisió, jo crec que cap, pues bueno, es veu que es veu.
Clar, per això que deies, recordem el Madrid de Mourinho, també feia un joc molt dur, però quan els rivals que hi ha al terra, el que deien era, és que us esteu llançant. Els de l'Atlético, a mi em sorprendria molt que el Simeone i companyia diguessin això.
I hi ha una diferència del dur que jo parlo de l'Atlético de Madrid del dur que parlo del Real Madrid. El Pepe donava patades a destemps. El Xavi Alonso, que tant vanagloria a tothom i que tant de sons puntal de la selecció així, jo crec que és el jugador de la Lliga Espanyola que més patades reparteix i que més joc grup fa. Exacte, és el que més joc grup fa.
No, però l'imatge jo crec que queda representada el que estàs dient, és crec que una falta que li fan a Iniesta, que hi ha targeta, crec que és de les primeres que hi ha, el jugador l'accepta a punt.
És la de Gavi.
La de Gavi, exacte. Arriba tard. Gavi fa arriba tard, li fa la falta, el tira a terra, targeta, no protesta ni res perquè sap que ha sigut falta.
Perquè sap que ho és.
Punt. O sigui, jo crec que això fa molt.
Pràcticament em sembla que targetes no va protestar de les dues que van veure, perquè tampoc en van veure més, no van protestar.
Però és que és una que...
Els van acceptar perquè... Però els van acceptar perquè les tenien que acceptar.
Però cada jugada protesten, també. Cada jugada protesten,
sí. Però això tots. Això tots, o sigui, s'han de portar...
Bueno, el Barça té dos jugadors que protesten sempre. Que és el Xavi. Xavi matxaca el col·lectiu arbitral. Malgrat el que juga, matxaca els àrbits, cada tot el partit. Els irradia l'orella al partit. I l'altre és el Busquets. El Busquets tot el discuteix, també. Però els altres no tant.
En fi, en definitiva, podríem dir que el gran guanyador, és evident, els homes ho diuen, el gran guanyador de la jornada ha estat el Real Madrid, acostant-se a 3 punts de l'Atlético i del Barça. Clar, ara es planta que guanya el Barça o l'Atlético.
No he vist la premsa de Madrid, però ahir sí que vaig sentir comentaris ja que deien de que el liderato està a l'alcance.
Sí,
ho vaig sentir per ràdio ahir.
No, és que depèn d'ells, ara depèn d'ells. Si ells guanyen l'Atlètic, guanyen el Barça, doncs sí, evidentment.
També han de guanyar la resta.
Han de guanyar la resta, que és el que em tafallen.
Queda tota la segona volta, exacte, com diu el Miquel, tot just ara la començarem.
L'únic que depèn d'ell és el que va al davant.
Ah, exacte. Sí,
també. Ja no han d'anar al Sadar, no, ja, els del Madrid, ja han passat. Llàstima, perquè ja es deixen els punts seguríssim. En fi, això pel que fa a la jornada, i avui no ho podem obviar, ja per acabar aquesta tertúlia, Pilota d'Or. Avui és el dia en què per fi sabrem si Cristiano Ronaldo s'endú la seva Pilota d'Or.
Tot apunta que sí.
Tot apunta que sí, no?
Jo no estic gens d'acord, gens.
Això és una
altra cosa.
A veure, el millor jugador del món és el Messi, està demostrant, no? Ara, si hi ha que donar la pilota, crec que se mereix el Ribéry, que té 5 títols. L'altre ha fet els 60 gols d'acord, però no és això.
Aquí hi ha... Faltaria veure els criteris que regeix la Pilota d'Or. Vull dir, premiar el golejador, ja hi ha un altre premi, que és la Bota d'Oro, que premia el màxim golejador de les lligues europees. Llavors, aquest no tindria que ser un criteri per la Pilota d'Or. Per la Pilota d'Or, jo no entenc mai perquè un porter no pot ser Pilota d'Or. Vull dir, tu valores un jugador que ha sigut decisiu, jo crec que un jugador que sigui decisiu al seu equip, per ser decisiu al seu equip vol dir que l'equip ha fet alguna cosa, o sigui que jo crec que el títol individual va molt lligat al títol col·lectiu.
Per tant, tu estàs parlant de Ribéry ara mateix.
Jo estic parlant de Ribéry.
Sí, quan parlaves de la porteria, en el seu dia es va parlar de Buffon,
i de Casillas,
i la candidatura de Casillas també la recordem.
Casillas és un jugador, que per què Casillas no té una Pilota d'Or? Com en el seu dia, perquè no digueu que sóc massa culeu així, el Raúl, perquè no té una Pilota d'Or?
Sí, exacte, correcte, no estic d'acord.
A partir d'aquell dia que li van donar l'Owen, ja s'acaba.
I el Canavaro,
com pot tenir el Canavaro una Pilota d'Or?
Mare de Déu, senyor. Bueno, no, què va ser el Canavaro?
Sí, el Canavaro també per Mundial i per títols.
L'any del Mundial amb Itàlia.
Però que hi havia altres jugadors que potser van guanyar els mateixos o el que sigui, però li van donar Canavaro.
Jo penso... també estava Zidane i Ronaldinho, si no vaig errat.
Sí, jo penso que es deuen fotre aquesta gent.
Sí.
Jo entenc que valores el millor jugador de la temporada, però el millor jugador de la temporada no vol dir ni perquè sigui el més golejador ni perquè d'això, sinó perquè ha sigut més decisiu pel seu equip. I decisiu pot ser un Busquets amb un equip. Ostres, vull dir, centrem una mica, perquè si no ja limites els premis aquests, que només pot ser un davanter que faci gols i ja està.
Recordem el que deia abans el Jesús, si dones el premi al millor golejador, fins ara hi havia el que era la Bota d'Or,
sí.
Però que si no m'equivoco, ara ja...
Bueno, ara és el dona la FIFA.
El dona la FIFA, exacte, és un premi unificat, i d'altra banda tenim aquesta Pilota d'Or, vaja, el criteri jo crec que és... El criteri potser no, però vaja, el que fa decantar són les votacions, i en aquest cas, com sempre hi ha les filtracions, tot apunta que Cristiano Ronaldo està obtenint la majoria dels vots. Tot i això, no tenim aquí una vareta màgica per saber si guanyarà Cristiano o Ribéry.
La vareta màgica és que Cristiano Ronaldo estarà a l'acte aquesta
nit, Messi.
El Real Madrid Televisió estarà a l'acte aquesta nit, perquè ell els hi deu haver dit, ja m'han comunicat que tinc jo el trofeig, i tot, perquè si no aniria.
Com diem, tot apunta.
Correcte. Hi ha un comentari que no sé si és veritat, que diu que aquest any es faran públiques les votacions. s'ha dit. Tanto que això és molt important, eh? Aquí es veurà també una miqueta...
Però no eren públiques abans?
No.
Les votacions?
No.
S'ensenyaven així, a vegades sortien que va haver-hi el Xavi Alonso
han i el Xavi Hernández. Han dit públiques de tot el món.
Quan hi havia vots que no s'adreçaven bé.
Falta saber que la informació meva sigui bona ara, eh?
En fi, Miqui, què et diu el teu cor, Red?
Home, jo crec que Manchester, si guanya el Ronaldo, estaran ben contents. Més que res perquè volem que algun dia torni, no? Però si hem de ser objectius, la pilota hauria de ser per Ribéry. O sigui, com antigament es valorava que eren per títols a la temporada, títols col·lectius, individuals, etc. L'únic que ara també s'ha unit amb el FIFA World Players, si no me'l recordo, i aquesta pilota potser li hauríem que canviar el nom i dir premia qui ven més. Perquè està clar, Cristiano Ronaldo ven molt més que el Ribéry. Sí. Messi ve molt més que Ribéry. I, o l'any passat que va passar o fa dos amb el de l'Iniesta.
Per tant, per aquest criteri, Miquel, potser posaries Messi segon, fins i tot, quan tinguem els resultats.
Si fiquen a Messi segon, és que ja cantarà molt. O sigui, ja canta que guanya i Cristiano.
No ho posaran segon, jo crec.
Siguem
honestos.
No ho diuen,
el Messi, el Messi, el Messi és el millor jugador del món.
Sí, sí.
Ho és, indiscutiblement. Ara, abans i després.
Amb títol o sense, com a jugador
tu valores el millor jugador de la temporada, el millor jugador de la temporada,
el de l'any, que aquí tindríem ja una discussió, perquè es fa de l'any natural, de desembre a desembre.
Correcte.
Quan la competició no entra
a veure, de desembre a desembre, aquest any perquè s'han inventat aquesta pròrroga de votacions, perquè normalment es tanca a l'octubre o així,
es tanca a l'octubre, sí.
Vull dir que, però aquest any veia, igual ja veien que el Cristiano Ronaldo no guanyava i se'ns tiraran a sobre i ho arreglem.
De totes formes, jo crec que, mira, si tinc no guanya una... Cristiano Ronaldo, escolta, tots els culers estem contents que Messi l'hagi guanyat 4 anys consecutius del 2009 al 2012.
A guanyar.
I en guanyarà un
altre. Ell qui més content, segur, per tenir-ne 4 a casa, poder-les exposar a la vitrina, i si se'n va parar ara cap a la Casa Blanca, doncs tant de bo torni l'any que ve.
L'únic que tindreu que tindre paciència a tots els reportatges que faran.
Més enfadat...
I també estareu més tranquils perquè no criticaran que li hagin donat a Messi o li hagin donat a un altre. Perquè si no també s'haguessin tirat a sobre de... Bueno, en el cas de que li donguin a Cristiano, començarien a dir que no entenc perquè no li han donat, i més reportatges i reportatges i...
La injustícia és que aquest any no s'ha dut.
Però a tots ens agradarà escoltar els alemanys que diuen quan vegin...
Exacte, però trobo que aquesta campanya, sí, Ribéry, aquesta no campanya és a favor de Ronaldo i en contra de que li donin a Messi, però si li donen a Ribéry... Què es dirà aquesta campanya que hi ha a favor de que li donin a Cristiano la pilota d'or?
Clar, donessin a Ribéry, si donessin a Ribéry faria justícia.
Que hi ha una campanya anticristiano.
Campanya anticristiano de Blatter.
L'única avantatge que hi ha és que aquest home li poden queden pocs anys molt al Ribéry i que li puguin donar amb ell.
El Ribéry, jo no sé si el tornaran a donar. No sé que fos una temporada espectacular aquest any.
Ens hem de quedar amb el comentari de Gattuso, que diu que li va dir al Ribéry que, bueno, que en cas que no guanyi, que ell està molt orgullós perquè va rebre el vot de Pirlo. Punt. I es va quedar tan tranquil.
Ah, sí?
Sí, encara que no guanyis, la pilota d'or, tu estigues tranquil i estiguis orgullós que de qui ha rebut el vot és de Pirlo.
Gran jugador Pirlo, que no sé, encara està actiu.
Sí.
Gattuso és qui...
No, Gattuso no.
Qui ja tenim realitat,
problemes de vista.
Es parlava aquesta temporada que venia al Madrid...
Qui, Pirlo?
A la pretemporada, el Celotirenc, sí, el volia.
Hi
ha una roda de premsa
fa
un parell de setmanes.
Sí, correcte, ara havia tingut...
En una entrevista que va fer l'Ancelotti així, va dir que si hagués tingut problemes amb el Xavi Alonso i així, que l'hauria portat, que era un jugador que encara podia donar rendiment.
I està donant rendiment.
I el que li va costar la Juve... deuen estar rient a Milà encara, em sembla a mi, amb el que va costar. En fi, ja per rematar-ho tot plegat, sobre Ribéry, recordeu quan l'Inter va guanyar el triplet amb Mourinho?
Sí.
Deien que el que havia de guanyar la pilota d'or, ho deia Mourinho molt, era Schneider. No se'n va endur la pilota d'or, la va guanyar Messi aquell any. No és comparable. No. Jo ho dic com a afirmació, vosaltres què en penseu?
És un gran jugador,
Schneider,
un gran jugador, però no és comparable amb el Ribéry.
Va fer bona temporada, però és que el que ha fet el Ribéry aquest any, sí, ha sigut brutal. Sí, més
jo crec que no queda tan lluny.
Està el Robben a l'altra banda, que no dona ni la pilota. Sí, que costa més en aquest sentit.
Jo no crec que quedi tan lluny, crec que sí que pot ser en part comparativa, perquè estem parlant de ser una peça més de l'equip i d'ajudar a guanyar tots els títols. Veurem,
crec que sigui la peça, no, sí, jo crec que s'entreguessin per nosaltres.
A mi m'agradaria saber els criteris, que ningú sap dir, que es fan per la votació, perquè tota votació té que haver uns criteris. Jo suposo que la gent que vota els deuen dir, mira, es vota això, això i això. per què no es fan públics aquests criteris?
Si tu tinguessis dret a votar, potser haguessis votat Messi, o no, Jesús?
Aquest any no.
No, Ribery. Mira, doncs Ribery, si el Josep Maria hagués tingut dret a votar, hagués votat honesto, Messi.
Jo hagués votat Messi. Votant,
no em diguis que també Ribery.
No hagués votat, diguéssim, per ser honestament.
Per ser honestos, del que és la temporada.
Haurem de fer una revisió, però vaja, jo crec que a títol individual, personal i subjectiu, cadascú estableix el seu vot, i després si es comptabilitzen com cal o no, això ja no ho sabem. És com els sorteig, si hi ha boles fredes o boles calentes, i Figo ens va emparellar amb el City perquè
quina mala llet,
així es va voler.
Esteu tranquils, que hi ha lesions del City, que potser no arriba ni a Narri, crec que aturé allà.
Narri ja segur que no. Sí. Té lesió important.
Veurem, això encara queda una miqueta. De moment avui tenim la pilota d'or, dijous tindrem més Copa del Rei, ja ho comentem la setmana que ve, tot plegat. En fi, ja us cal dir, Josep Maria. Josep Maria, endavant.
Han fotut fora ja, gràcies a Déu, el Muñiz Fernández de la UEFA, sí, d'això, i hem posat un altre.
Estàs content?
Sí, ja està. Home, fora, no?, el panorama
aquest any va fer
internacional.
Tres garrafades seguides, Madrid i Barça, oi?, amb diferents partits. Vull dir que és hora que se'l carregui. Però té que ser a la UEFA, no a Espanya.
Per cert, avui que hem parlat de la pilota d'or, ara el Raül que us ensenyi la pilota, no d'or, però sí que li vam regalar l'any abans de festa.
Això vaig escoltar. Sí, que no vaig poder vindre. Per això he vingut, a veure si hi ha algun regalet, o?
No, no t'ha merescut.
No, a més hi havia pel tècnic.
Jesús, Josep Maria, Miqui, Raül, Sergi, els tres, no, els cinc, moltíssimes gràcies.
Gràcies.